Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterat avui en la reunió del Comitè Nacional del Partit Demòcrata Europeu Català que no es presentarà a la reelecció. Puigdemont ha traslladat a la direcció de la formació el que ja havia anunciat la setmana passada a Ràdio Barcelona. Des del partit, la coordinadora Marta Pascal ha dit que la formació respecta la decisió de l'actual president de la Generalitat i ha considerat que fa un acte de coherència. Pel que fa al debat successori, ha defensat que ara no toca obrir-lo i ha insistit que el projecte del PDeCAT és col·lectiu hores després que Neus Munté digués a TV3 que Artur Mas seria un bon candidat. L'oposició considera que l'anunci de Puigdemont és un senyal de la crisi que té el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya i alguns, com ara la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, pronostiquen que aviat es convocaran noves eleccions. D'altra banda, unes 15.000 persones continuen malvivint a les illes gregues de l'Egeu a l'espera que les traslladin a camps continentals i es puguin escapar del fred, la neu i el vent que pateixen aquests dies. Les ONGs alerten dels efectes que aquesta onada de fred pot tenir als campaments més precaris de l'anomenada Ruta dels Balcans. A Mòria, a l'illa de Lesbos, centenars de persones, famílies senceres en alguns casos, sobreviuen en tendes sota la neu, sense mitjans i en unes condicions cada cop més fràgils. El govern grec ha prohibit fer fotografies a l'interior del camp. El Comitè per als Refugiats de les Nacions Unides ha instat el govern d'Atenes a traslladar al continent els milers de refugiats perquè hi ha apartaments, famílies d'acollida i altres llars temporals que podrien donar-hi cabuda. Per alguns, però, el trasllat potser arribarà massa tard. Decisió final, d'altra banda, de la Fiscalia Alemanya sobre la tragèdia de German Wings, l'únic responsable de la mort de 150 persones el 24 de març de 2015 a bord de l'Eurobus 320 de l'aerolínia alemanya, va ser el copilot Andreas Lubitz. L'estavellament voluntari de la nau després de tancar-se dins la cabina de pilotatge i dirigir-se contra una muntanya dels Alps és, segons diu la sentència, culpa seva. Les famílies dels morts hi veuen altres problemes. El principal, la pregunta de com és que German Wings no controlava un pilot que havia estat de baixa per depressió i continuava deprimit quan va entrar a la cabina per volar a Barcelona, de Barcelona a Düsseldorf. I també us expliquem que l'exresponsable tècnic de la descontaminació de Flix calcula que es van deixar de treure un 20% dels residus de fang. Mariano de Andrés diu que pretenia afavorir l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas i avisa que els residus pendents s'han de retirar com més aviat millor. Les tasques de neteja del pantà de Flix van durar 2 anys i mig. Treure el fang contaminat es va convertir en una obra faraònica que l'empresa estatal Aquamet va donar per acabada el novembre de 2015. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dilluns, dia 9 de gener de l'any 2016. 17. Ja no 16, 16. No, 17, serà 17, no? Clar, per això és que la Inés m'estava dient... Bueno, clar, és el 17. Bueno, de totes maneres, repeteixo, dilluns, dia 9 de gener de l'any 2017. Com han anat els Reis? Suposo que els oients d'aquest programa i els oients de Radio Estel no els hi han portat o no els hi han deixat carbó. Els que heu tingut la sort de que us han deixat treball, me n'alegro moltíssim. I el més important de tot, que molts nens, molts infants han sigut feliços aquest dia. A en Lluís Torrelles li he portat una tablet, però de totes maneres, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Moltes gràcies, Lluïset, i per tant, comencem. Els Reis t'han portat la culleradeta, però, bueno, hi ha el pot de Colnatur. Me n'alegro moltíssim perquè, naturalment, ho notaràs i ho notaran. Tots els dies, la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell com està? Doncs pren cada dia Colnatur. I com sempre, comencem amb música i el nostre convidat d'avui és el Domenico Modugno.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio come ti amo, mi vien da piangere, in tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso. Come ti amo, un bene così caro, un bene così bello. qui può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Dio, come ti amo, Dio, come ti amo.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat. A les 8, La Veu de Càritas. A les 9, Bàsquet al dia. A les 11, Debat a Bat. I a la mitjanit, L'Odissea de la Veu. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, amigues i amics, avui és dilluns, comencem la setmana i, per tant, toca esport. I la majoria de vegades l'esport és el món del futbol. I d'això hi entén molt el Domènec García. Mingo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, què t'han deixat els Reis?
Pues mira, lo de sempre, alguna corbata, algun jersei, coses d'aquestes.
Vas veure el partit d'ahir?
Sí, per suposat.
Satisfet?
Home, tal com va jugar el Barça, sí, el resultat no. El que passa que no, hi pilota el pal, dos penals que no es piten, i després un gol de falta a l'últim minut. No? Aquí sembla que hi ha, no sé, una mena de conxorxa arbitral. Aquí hi ha alguna cosa al darrere, perquè és impossible que l'àrbitre aquest no veiés, sobretot el primer penal del Bruno Soriano, que bueno, ja ho vas veure, no? Es va arrossegar per terra fins tocar la pilota quan xutava el Messi, i la pilota va sortir fora. I no va donar ni corna, va donar fora.
Bé, mira, això en relació als àrbits, però sí, al vestidor hi ha alguna cosa enrere?
No, no, el que hi ha és que falta picardia, falta, entre cometres, i perdona l'expressió, mala llet, perquè, clar, el gol que va fer el Villarreal era un gol que, si el Mascherano agafa el jugador que s'escapa i encara que sigui per la samarreta, és falta, targeta, i s'ha acabat el contraatac. Escolta, això ho va fer el Villarreal 3 vegades ahir. I un cop, amb l'únic contraatac pràcticament que va haver-hi en tot el segon temps, se'l van quedar mirant com feia el passe tranquil·lament en el seu company, en el Sansone, i el ficava dins la pilota. Home, és que aquest jugador es va escapar de camp propi, eh? No escapar, és que se l'estaven mirant mentre corria.
És que se'l van...
tenir una miqueta de picardia, en el sentit de dir, bé, tu t'escapes, però jo ara t'agafo, m'ensenyen la targeta, però s'ha acabat el contraatac.
De totes maneres, se li van escapar al Mascherano més d'una vegada, eh?
No, però, a veure, és que, clar, és lògic, perquè els contraris també juguen, i tenen la pilota, i tenen dues cames, i tenen cervell per jugar la pilota. Però tu, si no tens la pilota, també tens que veure d'aprofitar les ocasions. Al llarg d'un partit amb 90 minuts, que l'equip contrari se t'escapi dos o tres vegades, és lògic i normal. Però és que aquest gol va ser calcat el que van rebre a València l'últim minut, del partit de l'any passat, no d'aquesta temporada, sinó de l'any passat, que va ser el Paco Alcácer que li va passar la pilota al Santi Mina. Es va escapar igual, va ser una cosa calcada, i els hi van fer el gol a l'últim minut. O sigui, la història es repeteix. Quan jugues d'aquesta manera, que deixes per darrere 30 o 40 metres al contrari, has de preveure que alguna pilota et passaran però tu has de també tenir la picardia de fer... Bueno, el que fan tots els equips, excepte el Barça, m'entens? En fi, seria una cosa molt llarga de tractar, aquesta.
El Villarreal va xutar dos vegades.
Sí.
I amb les dues vegades, un gol. Això vol dir que el porter del Barça està a plenitud positiva totalment?
No, bueno, el gol l'han ajustat al pal, eh? Era molt difícil d'aturar, va ser com el gol del Messi. No li pots donar la culpa en el porter del Villarreal en el gol del Messi, perquè allò era imparable. I l'altre, en lloc d'anar ajustada al pal per dalt, el gol que va encaixar el Barcelona va ser ajustada per sota, perquè ell es va estirar el Ter Stegen, el que va ser que anava tan ajustada que no la va poder aturar. No sé, te'n recordes com va ser el gol, no?
Sí,
va tocar
sí.
La base del pal i ja, va entrar, ja. I va ser un xut creuat. Uh-huh. Pues el mateix que el Messi la va tirar per l'escaire, l'altre la va tirar per baix. Jo no, donar-li la culpa al Ter Stegen tampoc ho veig així. Jo crec que és més culpa del Mascherano i el Piqué, el gol del Villarreal. Uh-huh. Que aquests dos tenien que haver agafat el pato i tirar-lo a terra. No tirar-lo a terra, atenció, no demano violència. Agafar-lo per la samarreta i s'ha acabat. Com van fer els de la Villarreal un parell o tres de cops, sense anar més lluny.
Amb el tema dels àrbits, ni m'agrada parlar, ni m'agrada comentar. Mm. I suposo que estaràs d'acord amb mi que hasta el propi Luis Enrique, el Zidane, bueno, els entrenadors, la majoria diuen que ells també tenen molts defectes i els àrbits se'n poden tindre més d'un. Però anem a analitzar una cosa. El Suárez i el Neymar, i ho dic no perquè, clar, sigui jo que adivini les coses, aquesta temporada, Mingo, recorda el que et dic en aquest moment, els hi pitaran molts pocs penaltis. Perquè els tenen en contra, ja. És a dir, perquè li pitin un penalti al Neymar o al Suárez, té que ser, bueno, que hi ha hagut més d'un ja, almenys dos o tres aquesta temporada. Però entens per d'on me les tiros, el que t'estic dient?
Ostres, doncs no ho sé. No serà que els equips contraris també tenen aquest mateix problema i hi ha molts doncs, que simulen caigudes, etcètera, etcètera, i el que dius no els hi passa, precisament.
És necessari el vídeo, per tant? Són necessaris els vídeos?
I tant. Mira, el penal que li van fer al Neymar és de primer curset d'àrbitre. Si aquell àrbitre que estava a 5 metres no el va pitar, va ser perquè no li va donar la gana o perquè portava instruccions de que no el pités. I el del Villarreal d'ahir, el primer del Bruno Soriano, és impossible. Tu mira on està situat l'àrbitre. Ho vau veure claríssimament que la tocava i expressament la pilota amb la mà. Si no el va pitar és perquè no li va donar la gana o perquè li havien dit de que no pités un penal a favor del Barça si ell podia decidir el partit. És que jo ho veig d'aquesta manera.
Bueno, això és molt greu. Mingo, això és molt greu.
Sí, sí, perquè
si
jo
demostrar...
considero que la competició pot estar adulterada, sí, per factors externs, perquè el Florentino aquest any vol aconseguir un triplet que no ha aconseguit mai el Real Madrid, veu que pot guanyar la Lliga, veu que pot guanyar la Copa, el Barça és un estorb en aquest aspecte, i pensa que després pot guanyar la Champions, perquè el triplet passa primer per el doblet de guanyar Lliga, Copa, Champions. Per Madrid estan dient que l'any passat van fer un triplet dient amb Champions, Supercopa d'Europa i Mundials de Club. Aquest no és el triplet. El triplet és Lliga, Copa, Champions.
Mingo, et demano un favor. No te'n vagis perquè tinc un convidat.
Sí.
I a més és un amic meu i també reconegut com a amic per tu. I que sempre que hi ha notícia política o la informació té que estar present en aquest programa, encara que no fem política, ni em penso fer, però sí, naturalment, avui fa un any que el president Puigdemont és president de la Generalitat de Catalunya. No te'n vagis, Mingo. Joan Tàpia, periodista i amic, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
En primer lloc, gràcies, perquè sempre que pensem, no?, o estem preparant la pauta del programa, quan hi ha alguna cosa a dir, que jo crec que cada dia n'hi haurien de coses per dir i per explicar, però tu te les expliques també que cap quasi, bueno, no quasi, estic totalment convençut que t'agraeixo moltíssim la teva presència aquí a Ràdio Estel. Doncs, estimat Joan, un any de Puigdemont, quin article ens fas per Ràdio Estel?
Bueno, un any de Puigdemont, mira, avui es publica un article d'una enquesta a l'Avantguardia, es va publicar ahir i avui, i fa tres setmanes abans de Nadal es va publicar un altre periòdico molt similar. Pues el judici del Puigdemont dels catalans no és dolent, els catalans aproven la gestió del Puigdemont, o sigui que en línies generals podríem dir que el Puigdemont és un president que s'ha apreciat. Ara bé, Ara bé, el senyor Puigdemont va arribar a la presidència perquè el senyor Mas va tindre que deixar de presentar-se perquè les CUP havien dit que no el votarien com a president. Llavors ell es va retirar i les CUP van votar, uns quants de les CUP, els suficients, van votar el senyor Puigdemont. El que passa és que en aquest any, el que ha passat és que així com les CUP van obligar el senyor Mas a retirar-se, les CUP només han deixat governar el senyor Puigdemont si estava d'acord, si estaven d'acord amb el que es feia. Per exemple, han aprovat el pressupost del 2016, no se sap si aprovaran el pressupost del 2017, li van aprovar la moció de confiança. O sigui que, en realitat, encara que Puigdemont, segurament per les seves qualitats personals i perquè és un home que vigila l'interès general i que no és un home lliçat d'ell mateix, és ben vist pels ciutadans que l'aproven, en canvi, té unes dificultats polítiques gairebé insuperables perquè és víctima de lo mateix que va ser víctima de senyor Mas, que és de voler construir una majoria de govern amb les CUP, que són un perfil antisistema. Jo no és que sigui contrari a les CUP, considero que un 8% de catalans, que en aquest moment estan molt empenyats per la crisi, etc., voten les CUP. L'error no és dels catalans que voten les CUP, que són un 8% que han perfecte dret, l'error és de les forces majoritàries, en aquest cas de Junts pel Sí, o sigui de Convergència i Esquerra Republicana, que es pensen que es pot construir un govern amb una força antisistema. I això està demostrat que no va ser possible, no va ser possible amb el senyor Mas, i està demostrant que no és possible tampoc amb el senyor Puigdemont. Llavors, aquest és el problema que tenim els catalans. Doncs... no sé si et satisfà això, Toni, però és com ho veig.
Escolta, t'expliques també, i que els oients ho agraeixen sempre, ja quan dic Joan Tàpia, tothom està molt atent a lo que has de explicar, dir, i especialment amb una total i bona informació positiva. Joan, estimat, no he tingut el moment per dir-te un directe, si ho he fet privadament o personalment, encara que sigui per telèfon, però et desitjo un bon any, eh?
Molt bé, igualment, Toni. Molt bon any i que vagi molt bé el programa.
Gràcies, Joan. Una forta abraçada. Mingo, segueixes? Mingo, o s'ha tallat el Mingo? No s'ha tallat? Sí, suposo. Bueno, anem a la publicitat i anem a buscar el Mingo, perquè jo ja he notat que hi havia un so de telèfon que es havia tallat una comunicació. No ha sigut del Mario, això està clar, més clar que l'aigua. Però anem a la publicitat i anem de seguida, o seguim amb el Domènec Garcia.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti della canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Mingo, Domènec García.
Hola, hola.
No, que s'ha tallat, eh?
Sí.
Bueno, no pateixis.
Ja
bé,
està.
Seguim amb la història. Suárez i Neymar no marquen. Això sí. Preocupa els culers.
Sí, 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 és element de preocupació. Crec que Suárez encara està... Te'n recordes que li va costar molt agafar la onda?
Uh-huh.
Ara el Suárez, quan va arribar, va estar dos mesos per, o mes i mig per marcar el seu primer gol. No sé si ho recordaràs, i va ser qüestió tot, doncs, bueno, de paciència. Sembla que encara estigui de vacances, el Suárez. El Neymar, bueno, em preocupa menys perquè, vaja, bueno, Bilbao va fer un partidàs, va provocar dues expulsions, va provocar la falta del gol del Messi, i ahir doncs, va fer jugades per l'esquerra de molt mèrit, va centrar pilotes, no? I el que passa és que els equips contraris en el Barça li posen l'autocar, eh? Ahir el Villarreal tenia moments però durant bastanta estona, els 11 jugadors a dins de l'àrea. Vull dir, parlàvem als anys 50, no sé si te'n recordes, del Cerrojo, que es deia de la Real Sociedad, que posaven l'autobús a sota la porteria, doncs mira, clar, si et plantegen els partits d'aquesta manera i a sobre et marquen un gol, doncs encara es tanquen més, que és el que va passar també a Bilbao.
Sí.
I després el Barça també pateix una cosa, que no xuta porteria. Volen fer gols de futbol sala. Volen arribar dins la porteria amb la pilota controlada i això és impossible en el futbol d'avui dia, no? Jo crec que, no sé, haurien de xutar més a porteria i no fer el joc tan barroc, tan rocambolesc com estan fent ara.
El Suárez el que necessita i ell desitja és que la bimba li arribi i molt bé a on ell està situat. És
sí, dir, sí.
I naturalment, com que no hi ha bon mig... Sí, home, cuidado. En aquests moments hi ha una mica de manca al mig camp.
Sí,
estàs d'acord amb mi, no? Perquè una cosa és l'Iniesta i l'altra, per exemple, el cas del Rakitic, per exemple.
Sí.
Què passa amb això? La informació que tinc és que no s'entén amb el Luis Enrique i que inclús, si no han arribat a més d'una discussió al propi vestuari, aquest ambient tampoc és positiu.
No sé, tu.
Bueno, Luis Enrique és l'entrenador...
Hi ha discussions d'aquestes alçades quan el Rakitic ha sigut un jugador fonamental.
Per això,
ara,
per això. Aquesta és la pregunta que es fan els culers.
Sí.
Com pots arribar en un moment que no s'entenguin ara i tal com va la Lliga?
No, a veure, aquí hi ha hagut, evidentment, hi ha una disfunció en el joc del Barça, això no cal dir-ho perquè és evident i ho veu la gent. El que passa que, aquí, clar... A veure, es diu, el Barça està jugant malament, no hi ha fons d'armari. Ostres, quan intenta posar el fons d'armari, perquè juguin el Denis Suárez, pugin l'André Gómez, o pugi el mateix Alcácer, o d'allò, aleshores, ostres, juguen aquests, ostres, que dolents que són. Clar, és que aquests jugadors, si no juguen, mai se sabrà si serveixen o no. Clar, vull dir, s'han fitxat uns jugadors com l'Umtiti. Si l'Umtiti no arriba a jugar, que si ho és sempre Mascherano o Piqué, estiríem dient que l'Umtiti és un fracàs i l'Umtiti és un gran jugador.
Uh-huh.
El que passa que, clar, hi ha les circumstàncies de que davant hi ha un trident que no fa 3 mesos estàvem dient que era el millor del món i que l'any passat va marcar 140 gols, una cosa inèdita en el futbol mundial i tot això, i ara aquest trident Grinyola, a veure, esperem que vagin tirant cap amunt. Perquè no sé si recordaràs la primera etapa de la primera temporada de Luis Enrique, va haver-hi aquella crisi de Sant Sebastià que es va perdre aquell partit, ara fa 2 anys exactament. I semblava que tot s'anava en orris i que era un desastre. Hòstia, van guanyar els 3 títols a final de temporada i la temporada passada en van guanyar 2. Vull dir, ara retirar la confiança en aquest equip, de que si... jo considero que és molt difícil entrar en el Barça, però si hi ha jugadors, i els jugadors que són habitualment titulars necessiten un descans, doncs, escolta'm, s'ha de tirar mà dels jugadors que s'han fitxat aquesta temporada o que ja hi eren, com el Rafinha, per exemple, no? Que per mi és millor jugador que l'André Gómez, però bueno...
Ahir...
Perdona, però m'he enrotllat molt.
No, ho estàs explicant, m'estic satisfet totalment de que estiguis amb nosaltres, Vico. Molts socis ahir, quan estàvem veient el partit, van veure, igual que tu i jo, de que el Messi, no, durant tot el partit, clar, quan arriba la jugada del Messi, arriba. O és el 90, o és el 92, o és el primer minut.
Sí.
Però bueno, ahir molts pensaven, el Messi no està bé. I molts van pensar, el Luis Enrique el canviarà. Clar, no el va canviar... Suposo, perquè pensava, encara que sigui el 90, marcarà el gol.
És que el Messi no el pots canviar mai.
No el pots canviar mai.
És impredictible el que pot arribar a fer.
Però el Messi també es cansa i també porta molts partits.
Sí, però hem vingut d'unes vacances, que han tingut 15 dies de vacances i potser n'han tingut massa. Perquè tinguis en compte que, clar, el partit que van jugar contra el Bilbao estava entrenant des del dia 29. El Barça va començar a entrenar-se el dia 2 per un partit que jugava el dia 5. Clar, és que... de mirar que aquests jugadors se'ls va donar vacances potser excessives. I el Bilbao va estar preparant conscientment aquest partit. A Barcelona van venir el dia 2 de viatge, pots comptar, el dia 3 encara estaven amb el jet lag, el dia 4 viatjar a Bilbao, m'entens? No es prepara així. Mira el que han fet avui, ho has vist, no? Que el Barça no va... En la festa de la FIFA, en el de Best.
Però per què té que anar-hi, jo pregunto ara, per què té que anar-hi tal com estan les coses, i se sap ja que serà el Cristiano el jugador que s'endurà avui.
No, però hi ha l'equip europeu, sí. I hi havia nominats 4 jugadors del Barça. Em sembla que eren el Messi, el Piqué, l'Iniesta i el Neymar, em sembla, estaven nominats per l'equip i tenien que sortir a l'escenari junt amb altres jugadors que han estat nominats també dins del millor, a part del premi individual del Cristiano, hi havia altres premis.
El Barça, estimat Mingo,
sí,
farà molt poques coses en favor o donant recolza a la FIFA, eh? I no cal recordar les coses que han passat.
Home, clar. Eh?
I tot això realment doncs, es pot entendre d'aquesta manera, no?
Sí, no,
estem emprenyats.
Això, a part d'això, Toni, hi ha una altra cosa. Hi ha un partit dimecres que és superdecisiu. Uh-huh. I no poden estar els jugadors agafant avui un avió, anant allà a les 12 de la nit, tornar, demà en tren a les 10 o 11 del matí, i havent-te posat al llit a les 2 de la matinada, després d'haver estat amb un sopar allà... No, escolta, els jugadors han d'estar concentrats, que el dimecres ja és un partit de caixa o faixa. Si no guanyen, si no guanyen per 1-0 o per més de 2 si marca el Bilbao, això ja la Copa, adeu. Doncs han d'estar concentrats amb això, punto. I se li escriuen a la FIFA, diu, aquests jugadors tenen un partit decisiu dimecres, no podem estar per saraus ni per romansos. I ja està, i això és el que ha fet el Barcelona. I la FIFA, que és una federació de futbol, i que la gent que hi ha allà han estat futbolistes, perquè a part de l'Infantino, no sé si ha tocat gaire la pilota, però el Boban sí que ha tocat la pilota perquè era un gran jugador del Milan, a més va participar en aquella final que ens van fotre 4-0 a Atenes, jugava el Boban amb el Milan, em sembla, en aquella final. Mm. Doncs això ho han d'entendre. Vull dir, si no és que són tontos. El Barcelona, el seu objectiu no són saraus en aquests moments, és assegurar els quarts de final de la Copa.
Domènec García, ja sí. Per finalitzar, tenim trucades i correus que li estan enviant a l'Inés, i que et donen l'enhorabona i et feliciten pels teus comentaris.
Ah, bé, moltes gràcies.
Han escollit una, que és des de Manlleu, sí, d'un tal Lluís Sans, Sans, i que et fa aquesta pregunta, especialment a tu. Sí. Domènec, Arda Turan, què aporta l'equip?
Arda Turan, home, ahir va portar poc perquè va sortir tard i el partit no estava per gaires filigranes. Però, bueno, jo crec que és un jugador... A mi no m'agrada, eh?
A mi
però
tampoc.
Però crec que està que té d'ocupar una posició en el camp on hi ha un intocable que es diu Neymar. Uh-huh. Entens? Llavors, ahir què va passar? Va treure el Diny, va posar l'Arda, el Neymar es va tirar més cap al centre i l'Arda va ocupar la seva posició a la banda esquerra. Clar, el Barcelona té una qualitat molt important, que tenen un trident que és el millor que hi ha en el món. Però això també pot ser un problema en un moment donat, perquè cap d'aquests tres no hi ha entrenador capaç de canviar-lo a mitja hora. Ojo, estic parlant, a mitja hora del final del partit. A 5 minuts del final és una altra història. Però a mitja hora al final del partit, o bé deixar-lo a la banqueta i no posar-lo a l'alineació inicial.
Yeah.
Llavors, tenint en compte aquest factor, és molt fotut jugar en la posició on te jugava, doncs, a la posició de l'Arda, que és on te juga el Neymar. Clar, té tots els números per no jugar al Neymar, a l'Arda Turan, m'entens? I aleshores, què aporta quan juga? Home, aporta control de pilota. Ens en recordeu, va començar molt bé a l'Arda Turan la temporada, la gira de la pretemporada i després, sobretot, el partit de Sevilla de Lliga, que va donar aquell gol amb el pit que li va deixar la pilota. Perdona, això era la Supercopa d'Espanya contra, sí, el Sevilla. Va ser la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla. Va jugar un partidàs. Després, clar, està jugant intermitentment, com el Paco Alcácer o com jugadors que no han volgut venir al Barcelona perquè no volien jugar, com va ser el cas del Gameiro, que al final va fitxar per l'Atlètic de Madrid perquè sabien que aquí no tindrien minuts. Mm-hmm. Clar, el trident és una qualitat molt important, però a vegades pot ser també un problema.
Bé, Domènec, anem a canviar de tema,
sí,
que ara ha arribat també l'Antonio Bolinches, que segurament li agradarà escoltar el que anem a dir ara, segurament. L'Antonio Bolinches és el nostre com amic, el psicòleg, un dels millors psicòlegs.
Sí.
Bé, avui és dilluns, 9 de gener de l'any 2017, però el darrer dia 5 d'aquest mes, és a dir, la vigília de Reis, ens va deixar per sempre un company teu, amic meu, i també molt bon amic de l'Antonio Bolinches, i que està descansant en pau, que és el José Luis Barcelona.
Sí.
El recordes, suposo, no?
Oh, i tant, i tant.
Ho sabies que...
I tant, quan, perdona que t'ho digui, ja ho sabia que ha traspassat el José Luis Barcelona. Quan jo vaig començar, que feia el programa aquell amb el Ricard Fernández Déu, que es deia Miramar, i jo feia l'apartat esportiu de Miramar Esportiu, ell estava a Televisió Espanyola a Catalunya, als estudis de Miramar, i havia sigut, bueno, el presentador pioner de Televisió Espanyola aquí a Catalunya.
I, bueno, programes com Reina por un dia, per posar...
Sí,
per posar,
bueno, això ja és a nivell nacional.
Dic per posar-ne-ho. No, no, però avui Televisió Espanyola ha tingut un reconeixement de parlar, i ha posat l'exemple de Reina por un dia.
I tant.
Bueno, el podríem recordar molt, perquè, a més, era un tot terreny. Et feia qualsevol cosa, els estudis de Miramar, estem parlant, no?
Sí, sí.
Però a mi amb el Mario que ho troba tot, aviam s'ha trobat almenys, no sé, uns segons de Reina por un dia. Doncs aquest va ser, era la sintonia cantada per la Conxita Bautista, bé, de Reina por un dia. Bé, jo tinc un gran record perquè primer que va ser el padrí d'un dels meus tres fills i després també perquè la meva dona, la Nica, era la copresentadora amb la Maria Teresa Gimpera, les dues, d'aquell programa que presentava també el Mario Cabré. Doncs jo crec que estem tots d'acord. Antonio Bolinches, també tens un bon record, no?, del José Luis Barcelona, no?
Gran bona persona. Tarda. Sí. Mira, ara que he posat la sintonia de Reina per un dia, podríem dir que va ser rei, un dels reis de la ràdio i la televisió per molts dies.
I va començar també, com tu recordaràs, Antonio, a Ràdio Joventut, eh?
Sí.
Una mica abans que nosaltres.
I després va desenvolupar una interessantíssima i creativa tasca com pintor.
Com pintor. No, no, però fantàstica.
Sí, bé, I a més, el José Luis Barceló va ser la primera veu i imatge, evidentment, de Televisió Espanyola a Catalunya, quan van fer els estudis de Miramar i hi havia ja la connexió amb Prado del Rei. El primer que va obrir i va dir bon dia, no, bueno, va ser en castellà, buenos días desde Barcelona, etcètera, etcètera, va ser José Luis Barcelona.
Va ser.
Sí, sí.
Bé, doncs escolta, Domènec, que descansi en pau el nostre amic, el José Luis Barcelona, i fins al proper dilluns.
Molt bé, Toni. A reveure.
Bona tarda.
Un plaer.
Javi Valls, bona tarda.
Bona tarda, Toni, com estàs?
Anem superapretats avui del programa,
sí,
però bueno...
I ara estava sentint això del José Luis Barcelona, la gran veu, sap greu, però bueno, esclar, pobret, tenia 86 anys i es veu que ja estava bastant fotudet.
Amb la teva càmera tecnològica de les noves tecnologies, si ahir haguessis estat al camp del Villarreal, quina fotografia haguessis intentat trobar com
Home, jo,
la més positiva?
La del penal descaradíssim del Soriano, que és un penal, però descaradíssim, descarat. Vull dir, el que no puc entendre és com l'àrbit no el va veure. I, a més, és que és per televisió, es veu perfecte com agafa, aixeca la mà i li desvia la pilota. Això ja no ho entenc. Bueno, però, esclar, comencen a passar coses. També ara, d'última hora, el president del comitè d'àrbits confirma que denunciarà el Piqué per les paraules que va fer l'altre dia en una entrevista. Uh-huh. També hi ha l'entrada...
Després del partit a Bilbao, eh?
Eh?
Però aquestes declaracions van ser després del partit de Bilbao.
Sí, bueno, però fixa't. I no és més dura l'entrada que li va fer la Duriz al Titi i no passa res... Vull dir, és que, és clar, ja comences a veure tantes coses rares que jo no voldria pensar malament, no m'agrada pensar malament, jo sóc confiat, però, noi, és que en veus moltes, ja en veus moltes. Perquè ahir, precisament, el Barça va jugar molt bé, sobretot la primera part. I la pilota sí que està desacertat, el Barça. No li entra la pilota, no hi ha manera. Però, és clar, amb aquella defensa acèrrima que van fer, allò és molt difícil, al Barça sempre li passa. Quan li fan aquestes defenses acèrrimes, això li passa. I ahir, doncs, potser el trident no va tindre el dia, encara que el Messi va posar el seu no gra de sorra, la seva roca de sorra, perquè el Messi va picar una falta extraordinària, vull dir, de mestre, de les que fan poc, poca gent, eh? I, bueno, i què vols fer-hi, Toni? La cosa és així. Ja et dic, jo no m'agradaria ser gens mal pensat, però no, hi arriba un moment que et comencen a fer pensar malament. Després, disculpar els jugadors del Barça perquè no van a la festa de la FIFA. Jo també ho entenc. Tenen un partit molt rigorós que els hi pot anar a l'eliminació de la Copa del Rei. I, a més, hem de pensar que això també el Madrid ho va fer-ho. El 2011 tampoc es va presentar a la Copa a la festa de la FIFA. Vull dir, no se l'ha de tatxar perquè es vulguin quedar perquè, bueno, doncs això, que arribaran a les tantes de la matinada, han d'entrenar... Vull dir, aquests jugadors, la gent diu, home, amb el que... La gent normal sempre diu, home, amb el que guanyen i venen de descansar. No, els deportistes d'èlit s'han de cuidar molt més que qualsevol altra persona. Sé que és molt el que es tenen que cuidar. I, bueno, jo entenc que si han d'anar per recollir quatre tonteries, doncs pot anar el president, ja que el trofeig li donaran amb el Cristiano Ronaldo, que em sembla molt bé, quan li donguin, i que vagi el president i algun directiu més, i ja està, i que recullin els trofejos mínims, no? Vull dir, jo tot això ho entenc.
Doncs, Javi, una forta abraçada.
Gràcies.
I fins al proper dilluns.
Fins al proper dilluns, igualment. Adéu-siau.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Jo penso que és important explicar que a partir dels 25 anys les nostres cèl·lules elaboren menys col·làgen, de manera que cada dia en perdem aproximadament un 1,5%. Quan arribem als 50, els resultats ja són visibles en el nostre cos. Tenim dolor a les articulacions, pèrdua de massa òssia i envelliment de la pell. Prendre cada dia 10 grams de proteïna col·làgen assimilable a Colnatur ens ajuda a alentir aquest procés, ja que contribueix al manteniment d'ossos i músculs. A més, els productes Colnatur porten vitamina C, que col·labora en la formació de col·làgen, contribuint al manteniment de les articulacions, dents i pell. Pensem que la nostra dieta actual és molt pobra en col·làgen assimilable, per la qual cosa és molt important que a partir dels 40 anys la complementem amb productes alimentosos Colnatur. són molt fàcils de prendre i els resultats els notareu clarament a les vostres articulacions, ossos, dents i pell. Quan els hagueu après durant 3 mesos, us convido a que escriviu en el nostre Facebook els resultats que heu obtingut. Milers de persones ja hi han deixat el seu testimoni dels beneficis que es proporciona com a tu.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs molt bé, Toni. Ja estem aquí. Això és casa teva.
Encantat de retrobar-te amb el nou any.
I comencem un nou any.
I per farem... molts anys que seguim començant any.
I que farem alguna cosa més aquest any, no cal dir-ho ara, però si ja s'està coent, molt bé.
Ja ho saps, a la teva disposició.
Molt bé. Doncs, Antoni, l'art d'enamorar, realment, ens ho has explicat moltes vegades,
sí.
Però en quin titular et quedaries tu amb aquesta frase, l'art d'enamorar?
Pues mira, sempre dic que la gran idea força, i potser per això és un llibre, dels meus llibres és el més traduït, perquè la idea força és que l'art d'enamorar és l'art de millorar. I amb aquesta idea estem promocionant ara la nova edició en català que gràcies a l'acollida que ha tingut durant tants anys, des de fa 18 anys que va sortir el llibre, s'han anat fent edicions rere edicions fins a arribar a aquesta, que està actualitzada i que, curiosament, a més d'estar actualitzada, és més vigent que mai, que quan el vaig escriure ja deia que el gran problema dels homes i dones dels joves del segle XXI és que mentre les dones busquen homes que encara no existeixen, les dones esperen trobar homes que d'alguna manera encara no han evolucionat prou. Hi ha un desencontre emocional. Per què? Pues perquè la dona ja no vol tenir relacions subordinades i l'home està desorientat i entre tots hem de crear un nou model de relacions. Per això la idea força al llibre és que l'art d'enamorar és l'art de millorar, en tant i quan. Si tu millores, tu enamores, perquè la gent no t'estima per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que portem a les relacions.
Antonio, has vist per casualitat algun dia el programa, un programa de la 4, del canal 4 de televisió, la 4,
sí.
És a les 9 i mitja de la nit aproximadament, no, només faig aquesta pregunta. Tu creus que això ajuda a la societat?
No, malauradament no. És més, l'he vist mínimament perquè companys, col·legues, professionals i mitjans de comunicació m'han demanat que digui alguna cosa al respecte. I bé, aviam, és un espectacle que frivolitza les relacions amoroses i, per tant, evidentment no ajuda a crear relacions constructives. És un espectacle, i com tal espectacle, sembla que més o menys funciona bé, però de la mateixa manera que no es pot dir que el Gran Hermano ajuda a conèixer millor el comportament de les persones, perquè és un comportament que està mediatitzat pel propi programa, podríem dir el mateix, que això no ajuda a construir parelles harmòniques, perquè és un comportament de les parelles mediatitzat per la pròpia situació televisiva.
I per la informació que tinc, dic per la informació, perquè ningú es molesti, sembla ser que això és un verdader reality show, perquè diu que tots són actors, eh? Vull dir, tot el que fan creure el telespectador, que no es coneixen, que arriben allí, diu que són tots actors.
Si fos així, aleshores, a més, seria un frau. Malauradament, no m'estranyaria que ho fos, perquè sí sé... no tinc informació fiable amb respecte a aquest programa, però sí et puc dir que en diferents programes, en diferents realities on teòricament participen persones anònimes, tinc la certesa, perquè m'han dit persones que han participat, que eren actors contractats.
Quan parlem de la televisió tindríem tantes coses, però bé, això està sortint improvisadament, no? Al dir-me tu això, i jo t'estic escoltant, m'estic recordant d'aquell programa, es deia Hermano Mayor, no sé com es deia,
sí.
Que allò es va demostrar que tot eren actors. Vull dir, sí. Quan hi havia aquella agressivitat dels nois, amb els pares i tot allò, Allò realment es veu que es va poder demostrar sí. que eren actors que interpretaven el seu paper.
Sí. Encara que aquí hi ha una altra variant.
És una altra forma de comunicació,
que
no?
Són,
de,
no, però de, també són casos, són casos de casos reals dramatitzats. Sí, igual com passa amb alguns programes americans, d'aquests realities on intenten això del jefe infiltrado o el restaurant que vigilen com treballen per recuperar restaurants que estan amb dèficit econòmic. Aleshores, la meva impressió és que són base real dramatitzada. O sigui que ho fan les persones que ho han de fer, que estan patint aquell problema, però en aquell moment saben que estan participant en el programa. Per aquesta raó, com dius tu molt bé, el que estan és actuant sobre la seva pròpia realitat, però, evidentment, amb el plus de saber que estan actuant, perquè, evidentment, la televisió ens condiciona. I, a més, crea una nova realitat. No és cert que la televisió, en aquest cas, reflecteixi la realitat, sinó que està creant una realitat. Això és fàcilment perceptible si tu veus que la televisió està enfocant un col·lectiu que estan fent una celebració, mentre tu no sobre la llum, les persones estan parlant tranquil·lament. I quan ells saben que s'obre la il·luminació i la televisió està aleshores captant el seu comportament, de cop i volta és quan comencen a cridar, o sigui, quan comencen a actuar. O sigui, la realitat l'està creant la pròpia televisió. No és la televisió la que està captant la realitat. I, evidentment, això està creant un nou tipus de comportament exhibicionista, perquè estan actuant per ser captats i estan, d'alguna manera, estan hiperactuant. Deixen de ser ells persones per convertir-se en ells personatges. Clar que el personatge i la persona és la mateixa persona, però el seu comportament està distorsionat per la situació interpretativa a fi efecte de donar la imatge que la direcció del programa o ells mateixos els interessa donar.
Anem a seguir parlant, si et sembla bé, Antoni Valencia, de l'art d'enamorar, una guia per a, no sé, per a poder obtindre un nou model de relacions amoroses.
Exactament, aquesta
és la intenció. És la novena edició actualitzada.
Sí?
Això és un èxit total a nivell, nivell literari. Llavors et vull fer aquesta pregunta. Com tenim que reflexionar per créixer per dins i relacionar-nos almenys una mica millor?
Bé, aquesta és la clau de tot. Pues segurament, ja que estem parlant de ser persona i personatge, començar a ser el personatge que la persona vol ser. O sigui, per això dic que la millor manera d'enamorar és enamorar a la teva manera. Perquè quan un intenta distorsionar o fingir un determinat comportament que no és coherent amb la seva pròpia identitat, aleshores, tu estàs desinformant a l'altre. Però, Toni, també t'estàs desinformant a tu mateix, perquè aleshores tu no saps si t'estimen pel que aparentes, pel que fingeixes, pel que no pots dissimular. En definitiva, o sigui, estàs distorsionant la teva realitat i, per tant, no és una bona de manera d'enamorar. Fa molts anys, el meu fill, per aquest llibre, quan jo el vaig escriure, el meu fill tenia 14 anys. I em va dir, papa, com puc fer per enamorar les noies? Dic, molt senzill.
Com jo.
Ser tu mateix. No, ser tu mateix. I dic, la millor manera d'enamorar és enamorar la teva manera.
Antoni, la felicitat personal. Les 5 decisions que poden ajudar a conquerir-la.
Sí. Bueno, tot això, en el fons, és una síntesi dels meus diferents llibres, però, evidentment, tots tenen un comú denominador. I què dic amb l'art d'enamorar? Que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Però què dic a la felicitat personal? Que la felicitat personal és un arbre amb 3 arrels. Congruència interna, realització personal i amor harmònic. En definitiva, tots els meus llibres, 13 fins ara, no són més que el desenvolupament de la idea força del primer, el canvi psicològic. És a dir, on defenso que tots tenim un potencial d'automillora, que adequadament gestionat ens porta a enamorar, ens porta a la felicitat, ens porta a la realització personal, ens porta a les relacions interpersonals constructives. En definitiva, l'automillorament és la font de la panacea universal. Sent millors, estarem millor, interactuarem millor i tot funcionarà millor. És més, no és només una proposta de creixement personal, és una proposta de canvi social. Si volem que el món millori, hem de començar pel millorament personal.
És millor posar música?
Home, la música va directament al sentiment.
Tu si una cosa gran de me, una cosa que em va enamorar, una cosa que si tu guarda me i em enamora così, guardant a te, vorria saber una cosa de te, perquè quan mi et guarda così, si pure tu te senti morir, non mi dice e non mi fai capire, ma perché? Stai tremando, dillo che mi vuoi bene, con mio, con mio, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai. Una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande. Si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola, si pure tu stai tremando. Dillo che mi vuoi bene, con mio, con mio, con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai, non bene così, a così grande, a così grande, a così grande.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel. Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Bueno, t'he vist i nota que et disfrutaves escoltant el Domenico Moduño.
I tant. És la meva primera joventut. Quina gran veu i quina sensibilitat i sentiment incorporava a les seves cançons. Jo crec que va ser un Latin Lover. No sabem si ho era amb la seva història personal, però sí amb la seva imatge pública. Uh-huh. Era atractiu, era agradable, era simpàtic i cantava molt bé.
Aquest programa l'escolta molta gent i, bé, moltes dones, moltes senyores, moltes senyoretes i també alguns homes, no? Per això et vull fer aquesta pregunta. Com té que ser o com és l'home atractiu?
Mira, va ser una enquesta que vam fer precisament per tenir material de camp abans de fer la primera edició del llibre. I vam passar una enquesta a 1.000 dones entre Barcelona, Madrid, Sevilla, Sant Sebastián i València, i preguntàvem una cosa tan senzilla com la següent. Digui'm vostè quins trets ha de tenir un home perquè vostè es pugui enamorar d'ell. I quins trets són els que van sortir? El primer va ser la intel·ligència. El segon va ser la simpatia. I el tercer va ser la personalitat. Clar, després vam esbrinar a nivell qualitatiu què en tenien per aquests conceptes. Ja vam fer un estudi més qualitatiu. I com dic al llibre, la intel·ligència que enamora és la intel·ligència constructiva. I què és la intel·ligència constructiva, Toni? Pues mira, aquella manera d'utilitzar la intel·ligència que fa sentir bé tant a l'emissor com al receptor. I això és fonamental. Per això, a nivell divulgatiu i a nivell gràfic, quan venen parelles en conflicte i se n'adonen que no estan utilitzant adequadament la seva intel·ligència, sinó que l'estan utilitzant de manera destructiva, els hi poso un exemple molt gràfic. Dic, mira, si voleu tenir una idea molt clara de què és la intel·ligència que enamora, que és la intel·ligència constructiva, aquella que et fa sentir bé a l'utilitzar-la perquè veus que el receptor també està bé i s'està enriquint del que tu dius, tenir una manera molt fàcil de trobar quin és aquest model de comunicació. Només us heu de fixar en el que fan els polítics amb les seves intervencions públiques. I després de mirar el que fan els polítics, fer tot el contrari. Això és la intel·ligència constructiva. La gent riu, però entén clarament el que vull dir. Què fan els polítics públicament? Es desacrediten l'uns als altres, no escolten, sinó que volen contradir, escolten només per ridiculitzar, per contrarrestar, per dir que ells són els més intel·ligents i els altres estan errats o equivocats, evidentment, tot això no és intel·ligència constructiva. Intel·ligència constructiva és escoltar l'altre amb intenció d'entendre'l i dirigir-te a l'altre per fer-li arribar de manera constructiva el teu punt de vista, no per convèncer-lo del que tu vols ni perquè actuï com tu vols, sinó per fer-li arribar la veritable autenticitat dels teus sentiments i de la teva manera de ser. Aquesta és la intel·ligència que enamora, la que fa que l'altre es senti bé amb allò que li dius perquè veu i es sent respectat i alhora sent enriquit amb el teu missatge. No es sent qüestionat, no es sent ridiculitzat, no es sent condicionat, no es sent subordinat.
Per lo que estàs dient, estic encara més convençut de que en aquest país tenim pocs, molt pocs polítics intel·ligents, eh?
I...
perquè està bé demostrar el que estic dient. Ara, eh?
Sí, almenys no tenen una intel·ligència constructiva. També és cert que el model de societat amb el que han de desenvolupar la seva activitat no ho afavoreix massa. Per això jo sempre insisteixo tant en el canvi personal. No podem crear una societat millor si no hi ha un millorament personal. I evidentment, en aquest sentit, sí que és cert que els polítics haurien de donar exemple, perquè com ens representen a tots, haurien de ser la millor part de nosaltres i actuar de la manera més constructiva possible.
Antonio, persones que estan soles, o persones que estan soles, per què volen persones que també estiguin soles? És poder perquè no troba companyia?
Aquest és un gran debat, no? Molta gent fa de la necessitat virtut, diu, no, jo estic sol perquè no trobo companyia adequada. És una possibilitat. L'altra possibilitat és que tu te n'adonis que ets massa exigent. I l'altra possibilitat és que te n'adonis que tu no estàs utilitzant amb intel·ligència constructiva i, per tant, que estàs sol perquè ningú vol estar amb tu. Per això tornem a la idea força del llibre. L'art d'enamorar és l'art de millorar. Perquè si quan jo estic bé amb mi i em relaciono amb una persona des de la intel·ligència constructiva, des de la simpatia i amb una personalitat magnètica, estic creant un flux de corrent positiva de comunicació. Si aleshores hi ha una certa sintonia o simpatia física, es pot produir l'enamorament. I si no, estàs creant bon rotllo. I aleshores, fixa't que les persones que tenen molts amics, les persones que són valorades socialment, no sempre són les persones més importants, sinó les persones més positives. Perquè quan són persones importants, sempre pots tenir dubte de si les persones s'apropen per conquerir un determinat benefici, no perquè tenen un enriquiment amb la relació. Per això la millor manera d'enamorar és no proposar-s'ho. I la millor manera d'interactuar és resultar atractiu com conseqüència de l'expressió natural de les teves qualitats personals adequadament gestionades.
Hi ha moltes persones que es poden sentir soles encara que estiguin acompanyades?
Aquest és el drama del segle. O sigui, malgrat, tu ja saps que un dels refranys castellans que tothom subscribeix i tothom comparteix, i teòricament tothom està d'acord, és aquell que diu «Vale más estar solo que mal acompañado». Saps quina és la crua realitat? Que tots estem d'acord amb aquest aforisme. Però estem d'acord teòricament, perquè a la pràctica, quantitat de persones prefereixen estar mal acompanyades abans d'estar soles. I, curiosament, algú va dir que si quan estàs sol et sents sol, alhora és que et trobes en mala companyia. La primera bona companyia que no ens pot mancar és la pròpia. I aleshores és quan resultem bona companyia pels altres. Però, clar, com tots tenim necessitats afectives, quantitat de vegades ens n'adonem que veritablement no estem en una relació que hem triat, sinó que estem en una relació que hem trobat perquè ens ha acceptat. Per això sempre dic que dos no és una elecció, sinó una dicotomia. Per poder triar hem de tenir diferents opcions, i per tenir diferents opcions hem de millorar. Perquè, clar, sí, hi ha moltes persones, Toni, que amb 60 i 70 anys, i quan fan una revisió amorosa de la seva vida, diuen, me n'adono que, de fet, mai vaig triar les meves parelles. Van ser les meves parelles les que em van triar a mi. Per què? perquè si et trien a tu, estàs en una situació de seguretat. Però si tu et decideixes a dir-li a una persona que t'agrada, que t'interessa, que t'agradaria mantenir una relació amb ella, t'estàs arriscant que et diguin que no. I molta gent, per no assumir el risc de que li diguin que no, sempre es limita a triar les persones que volen estar amb ell sense preocupar-se massa de si ells volen estar amb aquella persona.
Quina diferència existeix de l'enamorament a l'amor? O quina distància?
Sí, jo defineixo l'enamorament com la primera fase, la fase passional-pulsional. És la conjunció de dos necessitats, dos atraccions i dos situacions. Dos persones s'agraden, dos persones estan disposades i disponibles, i aleshores comencen a interactuar, i quan les seves necessitats respectives són més o menys sintòniques, s'enamoren. Ara bé, una cosa és l'enamorament i l'altra és l'amor. L'amor el defineixo com un projecte comú de convivència decidit en funció de determinats requisits que ha de tenir la parella per poder harmonitzar-se. Aquest és el tema d'un altre llibre meu, que no és l'art d'enamorar, sinó Amor al segon intent, on dic precisament que la parella, perquè després de l'enamorament no es dilueixi, sinó que es consolidi amb amor estable, ha de trobar quatre requisits que fa que sintonitzin l'un amb l'altre. Primer, ha d'haver un bon acoblament amorós, sexual, ha d'haver caràcters prou compatibles, han de tenir escala valors prou similar i un projecte de vida convergent. Quan es donen aquestes quatre circumstàncies és quan la parella passa de l'enamorament a l'amor. Quan no és així, l'enamorament es dilueix i ens orientem cap a un nou subjecte amorós.
I l'amor i la felicitat tenen que anar compaginats?
Jo crec que és una de les fonts més importants de felicitat. Per mi, la tercera. I per aquest ordre? La primera, estar en harmonia amb un mateix, congruència interna. La segona, sentir-te realitzat. O sigui, fer amb allò que fas expressar una part important de com tu ets, de les teves qualitats i de les teves capacitats. I tercer, precisament perquè tu ets congruent amb tu mateix i et sents realitzat, et converteixes en una persona estimable. I aleshores és fàcil que puguis crear les condicions de relació perquè pugui coincidir amb altres persones de determinats requisits a on la manera de ser un i la manera de ser l'altre, sent diferent, genera complementarietat i enriquiment recíproc. I aleshores és una de les fonts de felicitat més gran que el ser humà pot trobar, a l'amor harmònic.
Antonio, tu que has preguntat, d'on poden trobar els nostres estimats oients l'art d'enamorar?
Sortosament, a qualsevol llibreria, tant en català com en castellà. En català, perquè acaba de sortir la nova edició revisada, i en castellà, perquè des de fa 18 anys que es va editar, es segueix reeditant de manera ininterrompuda.
I com poden els nostres oients contactar amb l'Antonio Bolinches?
Molt fàcil, Bolinches. Som tan poquets que només que posis Bolinches.
Antonio, bon any.
A les xarxes socials ràpidament trobaran l'adreça del meu institut.
Fins d'aquí 15 dies, Antonio.
Encantat d'estar amb vosaltres, Toni.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Nova franja musical a Ràdio Estel. Ara els programes musicals de la nostra graella passen a la franja nocturna, a la mitjanit, perquè gaudeixis dels millors ritmes durant les teves nits. Els dilluns, Missatge en una ampolla. Els dimarts, L'Odissea de la veu. Els dimecres, Música i paraula. Els dijous, Momenti de la canzone italiana. Els divendres, Jazznàtics. I els dissabtes, Tocs de cultura. Ara, la mitjanit més musical t'espera a Ràdio Estel. Sintonitza-la.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Te'n recordes de la Françoise Hardy?
Je vais seul par les rues, la m'en peine, oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils. Sans
Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, això sona a Brasil. Com sempre i com totes les setmanes, la periodista Joana Munné ens parla en directe des de Brasil. Per conèixer més de prop els països latinoamericans. La veu d'Amèrica. En directe, a les 6 de la tarda, 18 minuts, estimada Joana Munné, salutacions, estimacions i moltes des de Catalunya.
Hola, Toni, com esteu tots?
Bueno, doncs molt feliços de començar l'any també amb tu. Per cert, com sempre, fa molt de fred?
No fa gens de fred, fa molta calor, Toni, molta. Estem a ple més de,
clar, clar, per
de gener, d'estiu, i fa molta calor.
Per això t'he fet la pregunta, perquè aquí és al revés. Aquí tenim molt,
sí,
de fred.
Sí, teniu molt fred.
Una miqueta, sí, una miqueta. Uh-huh. Bé, doncs...
Arriba alguna hora d'arribar el fred.
A d'on et trobes avui?
Jo estic a Sant Pau, estic treballant normal ja amb el meu despatx. Ja he fet uns 10 dies ben bons de vacances i avui és el primer dia que tornem a la feina.
Ens pots parlar de la segona ciutat més gran d'Amèrica del Sud? Avui, per exemple?
Avui sortim de Brasil per anar exactament a Buenos Aires, que és la capital d'Argentina.
Perdona. És una ciutat... Perdona, una cosa, és que el dia Buenos Aires, estic recordant jo, mi Buenos Aires, querido, aquell tango.
T'agrada.
Oh, m'encanten els tangos. I suposo que també en parlarem.
Sí, has estat a Buenos Aires?
Una vegada. I molt ràpidament.
Doncs, pels brasilenys és un destí molt, molt proper i és una de les ciutats, penso, més visitades, degut a que és una ciutat, doncs, això, molt agradable, no? Molt turística, molt cultural... i plena de museus, amb una gastronomia espectacular. Aquest any ha estat, Buenos Aires ha estat escollida la capital iberoamericana de la cultura gastronòmica. Uh-huh. Doncs una mica el reflex de tot el que la ciutat genera, no? A nivell gastronòmic, és molt important. Digue'm.
No, que t'estava escoltant, eh? Endavant, segueix.
A mi és una ciutat, per exemple, que ens agrada moltíssim, moltíssim anar, eh? I jo, pels catalans que tingueu ganes de visitar Buenos Aires, aconsellaria molt. Primer, que a nivell turístic té el Teatre Colón, que és fascinant. Es poden visitar els boscos de Palermo.
I la Casa Rosada.
Exacte.
Això em va acompanyar, el Luis Aguilé em va acompanyar, eh?
Ah, sí? Doncs és un destí que s'ha de veure. La plaça de Mayo també s'ha de veure, que sempre ha estat el centre polític, no?, de la ciutat, la catedral també. I pels que disfruten molt del futbol, pels
el River Plate,
pels
no?
Els estadis, exacte. Els estadis famosíssims, el del River Plate i el del Boca Juniors, que és la Bombonera. Són llocs també, doncs, que són divertits de visitar, no?
I com són?
Jo molt a les fires.
Les fires, et volia preguntar per les fires.
M'encanta, Antoni, d'antiguitats. Hi ha la Fira de Sant Telmo, hi ha la Fira de Palermo, que és una espècie de Soho. A la Recoleta també fan una altra fira. Són sensacionals, són mercats de carrer com el de les Puces a París, Doncs molt, molt... per buscar coses pel que els agraden. Ens agraden les coses antigues, doncs mira, sempre trobes alguna cosa o una altra.
Joana...
Després, un lloc, digue'm.
Ja saps tu que estem parlant per telèfon, a vegades penso que s'ha acabat... Bueno, no s'ha acabat la teva intervenció. Però bé, és que ara jo estava pensant, i perdona que t'hagi tallat, no tallo mai, però bueno, jo estic ara, tinc aquí al cap, i al millor tu també estàs pensant el que jo penso, no? El tango, el que dèiem abans, no hi pot faltar. Jo et faig una pregunta... Tu tens amb l'Hotel Alvear, el Gran Hotel Alvear, algun record d'algun tango?
Jo, de fet, ja m'has posat una musiqueta i tot. Molt bé, molt bé. Escolta'm, jo he estat assajada al que diuen el Gran Hotel Alvear, o l'Alvear Palace, que s'ha convertit ara. És un hotel fantàstic, és un clàssic, no? Per qui els agrada aquests hotels més antics, és fabulós. I allà mateix em van aconsellar d'anar a un espectacle de tango, que era l'Hotel Faena. L'Hotel Faena també és un hotel molt famós, ja, amb un altre aspecte, no?, de modern, i, en fi, amb molt disseny, amb altres mobles, diferents. Però em van recomanar perquè anéssim en aquest tango, que va ser un desastre, va ser un desastre car, molt turístic, vam anar a veure molt malament. Però jo diria alguns llocs de tango que he disfrutat, que després m'han portat, i gent d'allà, que es diu Senyor Tango, per exemple, que val la pena. La Esquina, de Carlos Gardel, també és un lloc interessant per anar a veure com ballen tango. La Ventana, aquests són els llocs més coneguts, però també visitats pels
pels viatgers.
No només pels visitants, sinó que també pels
ciutadans.
El que diuen, com es diuen els Buenos Aires? Els diuen el Mar del Plata, que són els habitants d'allà.
Per cert, Joana, es recorda sempre el Carlos Gardel, no? Com tu es deies, no?
Clar, t'agrada?
M'encanta, eh? Sempre, sí. Sempre m'ha agradat saber ballar el tango, però mai he pogut aprendre-ho bé, eh? Perquè té els seus secrets.
És fàcil, eh? Jo saps que sóc ballarina, de ballet clàssic. He ballat alguna vegada el tango amb algun argentí. És difícil, és molt difícil.
I amb un minut, Joana, que tenim ara, un minut i mig, el Tiberi, què tal, Joana, el Tiberi?
Meravellós. Hi ha moltes opcions. Jo fins i tot anava a proposar, si anem tard, del proper programa, dilluns que ve, parlem una mica de restaurants diferents, perquè hi ha molta teca allà, eh? I si vols, avui faré només un tis de parlar d'un que em fascina i que sempre hi vaig, que és el Pobre Luis. El Pobre Luis és un uruguai, no és argentí, és un cuiner que l'any passat es va morir, però que té una el que diuen ells, restaurant de parrilla, és un lloc de brasa. Ell es deia Luis Acuña, segueix el restaurant, i és fabulós. Val molt, molt, molt la pena conèixer. Són unes brases a vista, el client pot veure la brasa, té tota una part de llautó, de coure. És preciós. El restaurant és molt, molt, molt senzill, però és un espectacle de veure.
Molt bé, Joana.
I allà on pots menjar... realment carns fabuloses.
Bé, Joana.
Ja parlarem millor, perquè venim tard, oi?
Sí, no, més que res, tenim temps just, però com poden contactar els nostres oients amb la Joana Munné?
Amb la Joana Munné poden contactar via e-mail, pel meu e-mail, que és joanamunné@sibaris.com.br, BR de Brasil, o bé a través de l'Instagram, que avui en dia parlem molt ràpid i que també és Joana Munné.
Doncs,
que bé, parlem més.
Joana, ens acomiadem amb un tango, un petó molt gran.
Moltes gràcies, una abraçada molt forta.
Després de ballar aquest tango, doncs, res millor que una culleradeta de col natur. Domenico Modugno. Ciao, ciao, bambina.
E poi per sempre.
Adeu-siau, adeu-siau.
Come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è...
Fins demà, si Déu vol.
Cose che trema.
Bona tarda, Catalunya.
Tuo vicino.
Bona tarda, Andorra.
Pioggio pianto.
Bona tarda, la Vall d'Aran.
Cos'è? Vorrei trovare parole nuove. Ma piove, piove sul nostro amore.
c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao, bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare.
Estem amb tu, Toni Guerrero.